Toni Comín, eurodiputat de Junts per Catalunya al Parlament Europeu. Bona tarda i gràcies.
Hola, molt bona tarda a vosaltres. Encantat.
Senyor Comín, no sé si ens pot avançar alguna cosa del que dirà avui Clara Ponsatí en aquest minut i mig que té en el Parlament Europeu.
Bueno, no faré un spoiler, diguem, però és evident que nosaltres, veient el que va passar ahir, hem de posar de manifest una nova, l'enèsima vulneració de l'estat de dret per part de l'estat espanyol. Perquè és indiscutible que la detenció que va fer ahir els Mossos per ordre del jutge Llarín és il·legal. Per tant, tenim un jutge del Tribunal Suprem espanyol que està incomplint el dret europeu i que s'està saltant a la torera el que dictamina el Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg.
Anem a entrar-hi sobre aquesta qüestió, sobre tot el que va passar ahir. Primer de tot, Toni Comín coneixia que Clara Ponsatí tenia intenció de tornar a Catalunya?
Amb tot detall, i vam estar preparant i parlant i amb ella directament. A més, la Clara i jo compartim ciutat perquè els dos vivim a Lovaina, per tant tenim una proximitat, per dir-ho així, personal encara més forta que potser amb els altres, i en aquest sentit jo he estat seguint amb tota, diguem, minut a minut tota l'evolució de les decisions, de la preparació i de la tornada.
Clara Ponsatí, com sap, un cop va arribar a Barcelona va fer aquesta roda de premsa des del Col·legi de Periodistes.
Efectivament.
I posteriorment va ser detinguda per un Mosso d'Esquadra. Com va viure la seva detenció?
No, molt tranquil·la. Era un escenari que es preveia com un dels escenaris possibles. Ja sabem la tendència del jutge Llarén a saltar-se el que diu el Tribunal Suprem. De fet, la decisió de detenir-la ja l'havia pres fa uns dies en la interlocutòria. És en la interlocutòria última on rebutja els nostres recursos contra la seva revisió de l'auto de processament, on ell, en aquella interlocutòria, ja dicta l'ordre de detenció. Per tant, la il·legalitat del jutge Llarena ja era pública i coneguda. Per tant, era previsible que en algun moment algun dels cossos i forces de seguretat actués com a policia judicial i fes aquesta detenció il·legal.
Com sap, s'ha especulat molt perquè va ser ahir el dia triat per Clara Ponsatí per tornar a Catalunya, per tornar a Barcelona, que si avui declarava Meritxell Serret, que si s'acosten les municipals, que si les causes contra ella no implicarien presó, que hi ha de veritat en tot plegat?
A veure, un moment, són coses diferents. La consellera Ponsatí mai ha amagat que ella ha pres la decisió de tornar en el moment en què, en el seu cas, el risc de presó ha desaparegut. Ho ha explicat de manera clara. Nosaltres, en la seva circumstància processal, faríem el mateix, però és evident, amb ella, quan li treuen la sedició i queda només amb la desobediència, queda en una situació diferent de la meva i de la del president, que seguim tenint, i el Lluís Puig, la malversació. Per tant, nosaltres tenim risc de presó, ella no, i ella mai ha escrit molt clar en dir: jo aprofito una modificació de la meva situació processal. En el meu cas, va dir ahir, la intensitat de la persecució ha disminuït, va ser l'expressió que va fer servir, i això és el que m'ha decidit a tornar. Això no és incompatible amb que no reconeguis la legitimitat del Tribunal Suprem. És perfectament compatible dir: jo torno perquè la meva situació processal canvia, ja no em poden empresonar, i dir que aquest tribunal no li reconeixes dues coses com a mínim: ni la competència, perquè no és competent, i menys encara des de la sentència del Tribunal de Luxemburg del 30 de gener passat, en què es deixa clarament establert que el Tribunal Suprem no és competent. I l'altra cosa que no li reconeixem és la imparcialitat, en aquest cas del jutge Llarena. Per tant, és compatible dir: la situació processal és diferent, amb la reforma del delit de sedició i la revisió de l'auto de processament que es deriva d'aquesta revisió del delit de sedició, jo ja puc tornar i dir: jo no penso anar a declarar davant d'un tribunal perquè no reconec la imparcialitat ni la competència, i a més tinc immunitat, i per tant a mi no em poden ni jutjar ni detenir. Això per un cantó. Per tant, aquí no cal fer cap especulació. La data de la tornada té que veure directament amb això que acabo d'explicar. És a dir, el jutge Llarena, després de la reforma de la sedició, va fer una revisió de l'auto de processament perquè li havia de treure la imputació per sedició, ja no podia seguir perseguint per sedició a cap de nosaltres. Hem fet uns recursos, i aquests recursos els ha resolt el jutge Llarena, i l'únic que va fer la consellera Ponsatí va ser esperar a que el jutge Llarena resolgués aquest recurs. que havíem presentat nosaltres, contra la revisió de l'auto de processament. Perdoneu perquè tot sona molt tècnic, però espero que sigui prou pedagògic perquè ningú es perdi. Per tant, auto de processament revisat per suprimir la sedició, recurs nostre, resol, un cop el jutge la resol, la consellera Ponsatí torna, jo crec que la revisió, la resolució del jutge Arena contra els nostres recursos va ser la setmana anterior, doncs ella simplement un cop ha tingut aquesta resolució ja sobre la taula, doncs ha triat el dia de la setmana justament següent, immediatament següent, immediatament posterior, que la seva agenda i la del seu advocat, que és el Gonzalo Boye, combinava millor. Per tant, la lògica de la data no té res a veure ni amb la consellera Serret, és absurd pensar això. Jo crec que ella ni sabia que la consellera Serret declararia ahir, ni ho tenia present, i encara menys amb les eleccions municipals. Té que veure amb que el jutge Llarena, té que veure amb que s'ha reformat la sedició, que el jutge Llarena ha resolt els nostres recursos i que la seva agenda i la del seu advocat coincidissin. No té més secret.
Toni, com a mínim, comparteix íntegrament el discurs que va fer ahir Clara Ponsatí des del Col·legi de Periodistes quan va carregar contra la mateixa Meritxell Serret?
Bueno, no és un tema de carregar o no carregar, és un tema de posar de manifest que són dues maneres de tornar diferents. Justament en situacions processals similars, que és que les dues estan perseguides només per desobediència, són dues maneres de tornar diferents. I pot semblar un detall estètic, jo no vaig a declarar. A mi, si vol que declari, m'haurà de detenir, m'haurà de portar per la força, que és el que ha fet la consellera Ponsatí i el que no va fer la consellera Serret. Insisteixo, això pot semblar un detall estètic, però des del punt de vista de la consellera Ponsatí, que jo i el president Puigdemont compartim, té un contingut polític rellevant, perquè és el missatge de que no reconeixes la legitimitat d'aquest tribunal. Nosaltres entenem que aquest missatge és molt important i que hem de ser coherents amb aquesta idea. Per tant, escolta, consellera Ponsatí, pel fet de no anar a declarar voluntàriament, tindrà en principi pocs costos. Tampoc no es paga un preu tan gran. Per tant, no entenc per què la consellera Serret, si m'hagués deixat, jo li hagués aconsellat que fes el mateix que ha fet la consellera Ponsatí. Tingut una relació a l'exili de proximitat i confiança amb la consellera Serret. Jo sap el que penso, sap els consells que li he donat durant els anys que estava a l'exili, jo li hagués dit, home, si vols tornar, entenc que tornis, perquè el risc de presó ja no el tens, però no cal anar a declarar davant del Suprem. O sigui, de cas, que et vinguin a buscar a casa. No em va donar l'oportunitat, ho he explicat aquest matí en una altra entrevista, de donar-li aquest consell perquè no va compartir amb nosaltres la decisió de tornar, a diferència de la consellera Ponsatí, que sí que la va compartir. Per tant, vam tenir l'oportunitat de parlar-ne i de discutir de quina manera fer-ho per veure quines conseqüències polítiques o quin significat polític tenia la manera de tornar. En el cas de la consellera Serret, no va voler compartir amb nosaltres la seva decisió, per tant no vam poder-li donar un consell ni vam poder opinar. Si m'hagués deixat opinar, li hagués dit, escolta, vist que tampoc assumeix cap sacrifici particularment dolorós, potser és important entrar a l'Estat, anar-te'n a casa, a Catalunya, i dir, aquest tribunal no el reconec, i si vol que declari davant d'ell, no m'haurà d'obligar a fer-ho, i no anar-hi voluntàriament. Ho dic des del màxim respecte personal a la consellera Serret, que evidentment que li tinc. Vaig alegrar molt en nivell personal del fet que pogués tornar a casa seva. Evidentment, hem compartit moments molt durs, tots els exiliats, pel fet d'haver de marxar de casa. Vaig alegrar molt. M'he alegrat moltíssim en lo personal de que la consellera Ponsatí hagi tornat a casa, moltíssim, infinitament. La consellera Ponsatí, diem que som germans d'exili, per tant, una germana ha tornat a casa. Però en lo polític hi ha dues maneres diferents de fer les coses, i amb el màxim respecte, però sí que puc fer aquesta consideració. No dic ni tan sols ni cal anomenar-ho crítica, és una consideració de dir, hi ha una manera de tornar que confronta l'Estat espanyol, confronta el Tribunal Suprem i posa en evidència la falta de legitimitat d'aquest tribunal davant d'Europa. També hi ha una manera de tornar que el legitima, hi ha una manera de tornar que fa que, per exemple, el jutge d'Arena utilitzi la tornada explícitament de la consellera Serret en la seva interlocutòria, aquesta que comentàvem abans, que utilitzi aquesta interlocutòria en aquesta interlocutòria utilitzi el cas de la consellera Serret per reivindicar la seva imparcialitat i digui, ho veieu que jo soc un senyor molt imparcial? Si mireu amb la consellera Serret com ho vaig fer. Per tant, sí, crec que no és el mateix la manera com ha tornat la consellera Ponsatí, la manera com ha tornat la consellera Serret.
Senyor Comín, com a eurodiputat, eh?
I qui digui això que estic dient jo és fer partit... Perdona, cap moment. No. Qui consideri que aquesta reflexió és partidisme, és fer partidisme, no entén res. Això sí que és partidisme. Jo estic fent una reflexió molt honesta. L'estic fent de manera molt objectiva i molt clara i molt, molt ben argumentada. Això no és partidisme, no ho faig des del partidisme. Ho faig perquè intentem tenir un debat honest i de fons.
Deia, senyor Comín, com a eurodiputat, creu que el Parlament Europeu ha permès una certa vulneració dels drets de Clara Ponsatí com a eurodiputada degut a la seva detenció?
Bueno, jo crec que l'actuació de la presidenta Metsola ahir hauria d'haver estat molt més enèrgica, molt més enèrgica. No sabem si va fer alguna gestió de manera més discreta i privada, en tot cas no va fer cap manifestació pública, i avui s'ha limitat a actuar burocràticament, podríem dir-ho així, remetent aquesta petició d'empara que va enviar-li ahir la consellera Ponsatí, l'ha reenviat, com qui fa un reenviar, a la Comissió d'Afers Jurídics, que, d'acord, això és el que marca el reglament del Parlament, d'acord, faltaria més que no complís amb el reglament del Parlament. Per tant, ella complera amb els mínims dels mínims a què l'obliga el reglament del Parlament. Però d'una presidenta del Parlament Europeu s'espera una defensa més enèrgica i més explícita i més contundent dels drets dels diputats, perquè la presumpció que tenim és que segurament si això hagués passat amb un diputat del seu grup, que era el Grup Popular, segurament la seva reacció hauria sigut més contundent. Per tant, estem començant a tenir proves fundades de la falta de neutralitat de la presidenta, i això és greu, perquè els presidents del Parlament, a l'hora de defensar els drets dels eurodiputats, han de ser neutrals.
Per últim, sí que li voldria preguntar, perquè aquest matí Pol Marsà, en aquesta emissora, li ha preguntat a Gonzalo Boye quan podrien tornar la resta d'exiliats a Catalunya. Gonzalo Boye, que ha contestat allò de més aviat que tard, eh? Més aviat que tard. Jo sempre que ha tingut a bé el senyor Toni Comín que l'entrevistem a Radio Estel, sempre li he acabat amb la mateixa pregunta. Senyor Comín, quan seurà aquí al meu costat a l'estudi perquè li pugui fer una entrevista?
M'agradaria que fos d'aquí molt poc, m'agradaria moltíssim.
No m'ho dic condicionals.
De fet, m'hagués agradat tornar abans que faltés gent important que hem anat perdent durant aquests anys d'exili.
Sí, senyor.
Que ja no em podran tornar per a Barcelona. Per tant, si algú té il·lusió i pressa i ganes de tornar, sóc jo, però nosaltres volem tornar lliures. Per tant, mentre la nostra situació processal no ens ho permeti, no podem tornar lliures.
Serà, però, més aviat que tard?
Per tant, bueno, això depèn de que les sentències que estem esperant a Luxemburg obliguin el senyor Llarena a anul·lar l'ordre nacional de detenció. Però tampoc és evident que això hagi de passar. Per tant, jo en aquest sentit, a diferència del meu estimat amic i advocat Gonzalo, tendeixo a ser més cautelós, diguem, no? Per no crear expectatives excessives, i no podem garantir que la sentència que estem esperant del Tribunal de Luxemburg dirà això que acabo d'explicar. No podem garantir que dirà que l'ordre nacional de detenció s'ha d'anul·lar. Estem treballant perquè digui això. Estem treballant per recuperar la nostra immunitat, per anul·lar el suplicatori, i que pel camí el tribunal digui, i a més, aquesta immunitat ha de ser respectada per Espanya. Aquesta immunitat vol dir que l'ordre nacional de detenció s'ha d'anul·lar. Aquest és el nostre objectiu de màxims, però no tenim la garantia de que el tribunal arribi fins aquí. Per tant, hem d'esperar i hem de veure què diu el tribunal. Si el tribunal diu això, llavors, efectivament, podrem tornar més aviat que tard. Si el tribunal no ho diu, doncs... No podem, llavors, fer pronòstics tan optimistes.
Eurodiputat de Junts per Catalunya, al Parlament Europeu, Toni Comín, moltíssimes gràcies per atendre aquesta hora la caravana de Radio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Una abraçada molt gran. Fins ara.